Quaderns de Pedagogia, amb Marta Vallès. Avui parlem...
de la cara difícil de l'adopció, de la possibilitat que quan el fill arribi a casa les coses no vagin bé.
Amb l'assessorament de...
Carme Vilaginés, psicòloga clínica i psicoterapeuta, experta en el treball amb les famílies adoptives.
Si sabessis que un petó conté la vida...
No és el mateix adoptar una criatura, que tenir una criatura pròpia. La gent es pensa quan dic això que estic dient que és que no se'ls pot estimar igual, i això no és veritat. Segur que se'ls pot estimar igual, però el conflicte és amb què es poden anar trobant, com tots els pares, tenen aquest increment de complexitat pel fet de fer-se càrrec d'una criatura que no saben què li ha passat, no saben què és el que ha patit, i encara que sigui una criatura de pocs mesos, eh?
No parlem de l'adopció com un problema, però el cas és que sovint no s'explica la situació de moltes famílies que un cop tenen el fill a casa passen per moments molt difícils.
Poder fer tasques de prevenció per evitar que aparegui el conflicte, quan el conflicte ja ha aparegut i s'ha cronificat, llavors és molt més difícil. A mi m'han arribat consultes que feia doncs 16 anys que vivien amb una criatura que l'havien adoptat a néixer i havien viscut 16 anys fatal fins que decideixen consultar. Si aquesta gent haguessin pogut anar tenint un assessorament durant tots aquests anys, segurament no haurien arribat a la crisi que es produeix en el moment que diuen no podem més.
Aixecar-te no puc jo, pas a pas el teu esforç, però només voler que en aquest teu desert puguin néixer noves branques.
L'origen dels conflictes és sovint un passat que marca molt.
Les consultes que jo rebo generalment són per agressivitat de la criatura i perquè ja no l'aguanten i perquè, en fi, clar, aquesta agressivitat és una cosa que porten a dins, perquè tothom que se sap abandonat, això li genera molt de dolor, però després molta ràbia. I llavors aquesta agressivitat que queda tancada dins amb la criatura doncs pot quedar tancada molts anys. Però, esclar, quan aquesta criatura es torna a enfrontar amb els conflictes del creixement, l'adolescència, en aquest moment tot això es torna a incrementar i aleshores és quan de vegades venen espetecs molt importants.
Niño, deja ya de joder con la pelota, niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca.
Si no hi ha una preparació prèvia, els pares se senten impotents.
Acostumen a ser reaccions de la criatura que els pares no entenen i que les se senten com si fos una reacció en contra d'ells. Llavors, la criatura, si es rebel·la contra aquests pares, és que és el que ha de fer, perquè puguin ells tot el dolor que ell sent retornar-li d'una manera més digerible. En definitiva, és el que fem tothom quan una persona pateix, intentar calmar-lo, intentar comprendre'l. El que acostuma a passar és, doncs, reaccions que no entenen donen una mala resposta de vegades, i això va embolicant la troca, perquè llavors es pot arribar a convertir en una escalada de violència, com si fossin enemics.
Una gota sin agua, así de pequeña soy yo, nada de nada.
Aquest que sentireu és el testimoni escrit per una mare adoptiva.
El temps s'ha encongit. S'ha acabat la placidesa de després de la feina. L'esmorzar s'ajunta amb la compra, el dinar, la migdiada, la rentadora, el telèfon que no para i les visites que no deixen de venir. Pensa, no és això, jo no volia res així. No podré, què he fet? He arruïnat la meva vida per sempre. No puc fer marxa enrere. Això no és un nen, és una fera. Tant de temps i tanta lluita per això, aniria enrere si pogués. L'odio. I se sent malament per pensar així i es culpabilitza. I no té temps per a ella. No recorda si aquest matí s'ha dutxat. Té el cabell brut, la cara descolorida, les espatlles caigudes, la roba sense conjuntar. El mirall li diu, ets espantosa, mira't que lletja.
Una depressió post-adopció que de vegades aclapara. La clau per fer-hi front està molt preparat.
There are things in life you learn in time you see.
Uns pares amb un nen d'uns 2 anys que deien, és que no podem suportar. Per nosaltres arribar a casa és horrorós. I s'entén, perquè és que el que feia la criatura era insuportable, diguem-ne. Però, clar, ells han de poder saber que això els pot passar, s'han de poder preparar abans. La criatura, la ràbia, la sent contra aquells que la van abandonar, però l'expressa contra els que té. I els que té, doncs, han de poder-ho entomar i poder-hi reaccionar de la manera adequada. I això de vegades no es pot.
El món seria més feliç si tots fóssim
amics, jugar tots junts, cantar tots junts, seria divertit.
Com ho podem fer una mica més fàcil? Parlar molt amb els nens.
N'hi ha que senten que no poden parlar del seu passat quan ja tenen ús de raó, que és un tema tabú, i no expliquen. I quan et venen a la consulta, els pares diuen, no, és que no he preguntat mai. Jo ara recordo un cas que va passar això. La noia diu, com que no us he preguntat? La primera vegada que vaig preguntar em vau dir, no en sabem res. Hi ha pares que, sense que se n'adonin ells mateixos, fomenten que no pugui preguntar. Com si el passat fos tabula rasa i hem començat de zero, doncs no es comença de zero, no? Sempre el passat existeix, existeix a dintre de la criatura. Si és dramàtic, se l'ha d'ajudar a poder-ne parlar i a poder-ho entendre i, com deia abans, a poder-ho perdonar. Que es faciliti que des del primer moment es parli de l'adopció, quan et vam anar a buscar, com una cosa natural. A qualsevol edat, com més clarament es parli de tot, millor anirà el procés. Si tots fóssim amics. Ajudar-lo a treure el patiment i si no pregunta, doncs explicar-li coses que vegi la criatura que pot preguntar i aleshores sortirà aquest patiment. Perquè és que si no surt igualment, però de manera violenta i incomprensible pels pares.
Tanca els ulls, ningú no pot venir a fer-te mal.
I una qüestió també a tenir en compte, els experts recomanen no canviar el nom dels nens i les nenes.
Es recomana que no se li canviï el nom, només en el cas que fos un nom impronunciable o que sonés malament. Però si pensem que són uns nens que ho han perdut tot, perdut pare, han perdut mare, han perdut país, han perdut tots els companys que podien tenir a l'orfenat on eren els cuidadors. Clar, si a sobre perden el nom, és dramàtic, no?
De vegades han patit tant que sorprèn descobrir-ho.
Van anar a la consulta amb el nen. I mentre els pares parlaven i explicaven la tremenda agressivitat d'aquella criatura amb ells i a l'escola i amb mestres i amb tothom, el nen anava jugant. Tenia uns ninotets, els posava dintre d'un camió, havia lligat un cordill i arrossegava el camió. Bueno, els pares a casa aquest joc potser li havien vist fer mil vegades. Però és que el terapeuta va dir, explica'm què estàs fent. I el nen va dir, és que estan posant aquests senyors aquí dintre del camió i els porten a un altre lloc a fer d'esclaus. Entendre això és entendre el sentiment profund que té aquesta criatura que se l'ha tret d'un lloc, se l'ha portat a un altre per fer d'esclau. Això ell no ho pensa, però ho està sentint. Llavors els pares, esclar, es van quedar estupefactes d'adonar-se d'on podia venir una part de la seva tremenda agressivitat, no la ràbia que sentia per aquest trasllat que ell havia viscut.
Quan estigui massa lluny.
En els casos més extrems, fins i tot s'arriba a retornar el nen davant la impossibilitat de conviure-hi. Ha de ser un moment duríssim.
A Catalunya n'hi ha un 5% de retorns cada any. Si pensem que se n'adopten 1.500, doncs fem la regla de 3 i veurem quants nens que han estat abandonats una vegada i han patit moltíssim han de tornar a patir. I que penso que aquests pares a mi em fan pena, perquè el dolor que ells senten quan veuen que no es poden fer càrrec d'aquella situació i d'aquella criatura que han desitjat tant és molt fort.
Si surts al carrer potser buscant algú com tu, saps que al món hi ha molta gent i n'hi ha que porten bigot i ordenes al cap, n'hi ha que ballen al ritme de mil timbals.
Cal molta preparació prèvia i informació avui per adoptar. La tramitació d'idoneïtat dels pares es fa així.
Les persones que fan sol·licitud d'adopció doncs són citades a fer un treball de grup que dura doncs tot un divendres i dissabte al matí i potser de vegades s'estén a dissabte a la tarda, que és un cap de setmana, de fet. I després es fan unes entrevistes que solen ser dues o tres amb la persona que vol adoptar o, si és una parella, amb la parella que vol adoptar. Després l'assistent social va al domicili d'aquestes persones i per conèixer una mica com viuen i com tenen la casa. Això és el que es fa per decidir si són idonis per poder fer una adopció.
Amb l'experiència dels anys, la Carme proposa una alternativa.
Fer un treball amb les persones que tenen l'idea de sol·licitar abans que sol·licitessin i amb uns professionals que no tinguessin ni contacte ni res a veure amb els que després els han de dir si són o no són idonis, perquè poguessin anar amb confiança i expressar les seves pors, perquè la gent en té moltes de pors, però les calla perquè pensen, si parlo de les meves pors em diran que no sóc apte. Després fer la sol·licitud, llavors ja es faria el treball de si són idonis o no són idonis i que poguessin continuar rebent aquest assessorament un cop ja tinguessin la criatura a casa, perquè els pogués anar ajudant a entendre els petits malentesos que es poden anar produint en el dia a dia. fer una preparació prèvia, consultar i preparar-se i capacitar-se i adonar-se ells mateixos, no que se'ls hagi de dir vostè sí, vostè no, sinó que ells es puguin adonar de la seva capacitat i de les seves forces per poder-se'n fer càrrec.
Per saber més coses, us recomanem...
Parlem de llibres per als pares, l'altra cara de l'adopció de Carme Vilaginés, editat per l'Esfera dels Llibres. L'aventura de convertir-se en família, de Beatriz Sant Roman, editat per Blur. Jo sóc adoptat, 11 històries reals, de Marta Clos i Pep Amasó, editat per Dèria. Hijos del corazón, de Javier Angulo i José Antonio Reguilón. Per als nens, contes que també en parlen. Torna'm a explicar La nit que vaig néixer, de Gemily Curtis, publicat per Serres. Sóc adoptada, i què? Editat per Galera, que també té la sèrie de llibres Vaig arribar de la Xina, Rússia, Colòmbia, al Nepal o Etiòpia, entre altres països. I les pàgines d'internet, les 3 Bs dobles, postadopción.org, aginzari.com, una pàgina basca amb una guia fantàstica per als pares que es diu Adoptia, federacioadopció.org, familiaforum.net, fent una cerca amb la paraula adopció, i al web de la Generalitat, gencat.net/benestar/organismes/adopció, amb tota la informació sobre els tràmits que cal seguir per adoptar un nen.
On has deixat els teus joguets i els mitjons plans de fil?
Marxem amb aquesta reflexió.
L'amor es necessita, però alguna cosa més. Molta capacitat de comprensió, molta capacitat de poder ajudar, de poder-se fer càrrec de les agressivitats, sense retornar agressivitat. Penso que una adopció pot ser una cosa estupenda i molt satisfactòria, i en moltes ocasions ho és, però cal anar en compte.
Amor petit.